El papa celebra l'esperit d'acollida de Catalunya i es declara devot de la Moreneta. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Som en directe a Montserrat. Les places davant de la basílica ja són buides. El que sí que hi ha són tots els alumnes d'escoles cristianes que estaven a l'atri, on han rebut el papa Lleó XIV, dinant, entrepans, en aquestes cadires que fins fa una estona estaven plenes de feligresos que han vingut fins aquí per saludar el papa Lleó XIV. Són milers de persones que l'han aclamat en la seva visita a Montserrat, ha arribat a les 12, a aquesta hora està dinant amb la comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari del monestir de Montserrat, Joan Bota.
És, de fet, el dia fort de la visita del pontífex a Catalunya. Al matí el papa ha anat a la presó de Brianzú. En paral·lel, l'entorn de la Sagrada Família ja està blindat per rebre Lleó XIV a la tarda, cosa que afecta de ple la mobilitat i el dia a dia normal del centre de Barcelona.
Ara mateix encara hi ha alguns cotxes d'algunes de les autoritats que estan sortint d'aquí de Montserrat. El papa no ho farà fins quarts de 4 de la tarda. Repassem tot el que ha donat de si al matí amb la Maria Guixà i amb la Montse Poblet.
Veneració absoluta de Lleó XIV a la Moreneta, a qui ha catalogat de camí de devoció, agraïment i esperança, i ha recordat la seva vinculació i estima amb aquest santuari i amb la Mare de Déu.
Amb emoció he recordat els meus anys com a rector de la parròquia de Santa Maria de Montserrat a Trujillo, Perú. La Moreneta sempre m'ha acompanyat. Gràcies, Catalunya, per la vostra fe.
Lleó XIV només ha estat 20 minuts a Can Brians, però han estat suficients per fer el que pretenia, contacte directe amb els presos, amb abraçades, encaixades de mans i benedicció papal, i sobretot per dir-los que l'Església està al seu costat i demanar-los que no perdin l'esperança.
Cuando os venga la tentación de sentiros menos, alzad vuestra mirada hacia aquel que nunca deja de mostraros su amor y cercanía.
Enmig d'aquest context i de tot aquest acte que repassarem de seguida, hi ha hagut un tiroteig mortal aquest matí al centre de la ciutat de Barcelona.
Un home ha mort d'un tret al cap al carrer Balmes, just al davant de la comissaria de la Policia Nacional. L'assassí ha fugit.
Barcelona, Anna Escura.
Els fets han passat a les 10 menys 10 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos han buscat l'agressor, però no l'han trobat. El que sí que han trobat és l'arma, en una parada d'autobús a la Gala Placídia. El jutge ha decretat secret de sumari.
De la crònica internacional, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb atacs a gran escala. Tot i els bombardejos creuats aquesta nit, en principi, l'alto el foc es manté.
Trump, però, diu que el règim dels ayatollahs ha malgastat la seva oportunitat per negociar i que ara en pagarà el preu.
I aldarulls aquesta nit a Belfast, a Irlanda del Nord, després de l'intent d'assassinat d'un home amb un ganivet a mans d'un refugiat sudanès. Londres, Quim Olivares.
Famílies d'immigrants de Belfast fugint aterrits a les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats, encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror aquestes imatges d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims.
I a tot això i de tornada a Catalunya, la selectivitat ha continuat avui amb els exàmens d'història o d'història de la filosofia i també amb les específiques de cada batxillerat.
I la curiositat del dia surt precisament de l'examen de filosofia, on els estudiants han hagut de respondre com interpretarien dos autors occidentals de la seva elecció l'afirmació de Nietzsche, Déu ha mort.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Mundial de Futbol escalfant motors, perquè això comença demà.
I connectarem per això amb l'enviada especial, la Sònia Gelmà, i repassarem amb ella algunes de les novetats que veurem en aquesta Copa del Món. En bàsquet, ahir el Barça va guanyar el primer partit del play-off de semifinals de l'ACB, i avui juga la Penya contra el València, i el Barça de Futbol Sala jugarà la final de la Lliga després d'haver superat ahir l'Inter.
Sàpiguen com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora més tranquil·litat del que és habitual a les carreteres, tret això sí dels talls de carrers per la visita del papa. Recordem que hi ha restriccions de circulació a l'entorn de la Sagrada Família i a Montserrat. I també hem de parlar d'una incidència a Rodalies. A l'R4 hi ha retards de 20 minuts. Els trens amb origen o destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen a Martorell Centre. Tot això degut a un robatori de coure.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
El dia s'ha llevat aquí a Montserrat amb boira, amb quatre gotes, més aviat d'aquesta boira pixanera. Ara, però, fa sol. La temperatura és agradable, però no fa molta calor. Quina és la tònica a tot Catalunya?
Doncs que continuï fent sol aquí a Montserrat, a gran part de la meitat sud de Catalunya, també a molts punts de l'oest de Catalunya, nuvolades al nord-est i algun ruixat al Pirineu Oriental. I de cara a demà ja el sol dominarà àmpliament i notarem un dia més càlid. Aquest sol serà 100% present a Catalunya divendres, dissabte i diumenge, amb una pujada més evident de la temperatura, sobretot diurna, amb una calor més estiuenca. Per cert, avui a Montserrat fa 26 anys dels tràgics aiguats.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Com dèiem, som a Montserrat, on ara mateix hi ha un moment de pausa, perquè ara mateix el Papa Lleó XIV dina amb els monjos que són aquí a Montserrat. Hi ha tranquil·litat perquè les places, que estaven abarrotades, plenes de gent fins fa una estona, estan buides, amb alguns escolars, això sí, que aprofiten aquesta estona per dinar també ells, i amb algunes autoritats que encara estan esperant els cotxes per tal de sortir d'aquí, tot i que la immensa majoria de la gent ha pogut sortir ja de la muntanya. El Papa ha agraït l'acollida de Catalunya, ha recordat la seva devoció a la Moreneta en l'acte de Montserrat, on no ha fet cap referència als abusos sexuals. 8.000 persones han acompanyat el Sant Pare, que ara, com dèiem, dina en aquesta comunitat benedictina, coincidint amb el mil·lenari de Montserrat. Doncs sapiguem què és el que ha passat aquest matí amb la Maria Guixà. Bon dia.
Què tal? Bon dia. Exacte. És l'acte més privat d'aquesta estada a Montserrat, dina amb la comunitat. Després també té previst el pontífex reunir-se amb l'Escolania i a partir de 3:45 doncs ja deixar el monestir marxar cap a Barcelona. Lleu 14, amb un Papa mòbil de dimensions petites, ha arribat passades les 12 del migdia a Montserrat, ha fet un recorregut fins a les places, on està rebut pel pare Abat, acompanyat també del bisbe de Sant Feliu, Fra Xavier Gómez, ha arribat al presbiteri, després de passar per la capella del Santíssim, i ha resat el rosari. Després ha estat el moment del discurs, de les paraules de Lleó XIV, amb molta més presència del català del que esperàvem, i hem vist la versió d'un pontífex molt més pontifícia i probablement la menys política de moment d'aquest viatge. Ha fet palesa la seva devoció mariana, ha catalogat Jesús de camí de misericòrdia, veritat i reconciliació, i ha fet també aquesta súplica a la Verge.
Aprenguem a custodiar i a conrear l'amor en la família, entre els amics, en el lloc de treball, en les xarxes socials, en els debats polítics i en les comunitats cristianes, de manera que l'odi doni pas a l'esperança i la pau.
Després, Lleó XIV ha presenciat el cant de la Salve i també el Virolai. Sota aquestes notes emblemàtiques ha estat quan Lleó XIV ha pujat al Cambril. S'ha estat gairebé un minut en silenci pregant davant de la Moreneta i després ha sortit ja al balcó on s'ha adreçat als milers de fidels, aquests 8.000 fidels que l'estaven esperant a les places, i ha estat el moment on ha posat en valor l'esperit d'acollida del nostre país.
Gràcies a Catalunya per haver recebut a tantes persones d'altres països, perquè ensenya com integrar a tots en una única família.
Ha estat un dels moments, també, una de les fotografies d'aquesta estada de Lleó XIV, que, com diem, ara està fent aquest acte privat adreçat a la comunitat benedictina dinant amb ells.
I és que els fidels han arribat a primera hora aquí a Montserrat, han omplert les places, s'han bolcat en la rebuda del pontífex sota un sol de justícia. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia, sí, màxima devoció amb la rebuda del Papa, que ha tingut contacte directe amb els fidels vinguts d'arreu fins al punt que ha acariciat, ha caronat uns quants infants. Milers de peregrins protegint-se del sol amb gorres per aigües i banderes l'han rebut amb aplaudiments i missatges de suport. Gent molt il·lusionada que portava hores esperant per veure el Papa en directe i viure un moment històric. Aquests han estat els més matins.
Es lo más bonito que me ha pasado, el regalo que me han dado este mes, y estamos aquí desde... No hemos dormido por venir a verlo, la verdad.
Agafa el cremallera a les 6, sí, perquè dic, això estarà, serà una bogeria, si no.
Jo soc de Perú i sé que el Sant Pare ha estat a Chiclayo, per això l'estimem moltíssim. Moltes ganes.
Jo crec que hasta que sigue mare o que em
casa o alguna cosa, serà com el dia més important i més bonic que hauré viscut.
Un pontífex que no ha decebut i ha emocionat els fidels.
Maravillós, genial, adoro este papa. Ha superat les meves expectatives.
Molt bé, molt emocionant, ha estat molt bé, la gent ha col·laborat moltíssim
i ens ha agradat molt que el papa pues, parlés en català.
Molt bé, molta emoció perquè és un cop a la vida que ho pots veure. Aquest any hem estat a Roma i poder venir aquí ara i veure la ciutat de prop, pues, molta il·lusió.
El gruix de la gent, com dèieu, ha marxat, però ja ho sentiu, encara queden alguns fidels que volen esperar-se aquí a plaça mentre fan un entrepà a veure el marxar.
La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat ha provocat les crítiques del primer denunciant d'abusos sexuals en aquesta mateixa abadia. Miguel Hurtado acusa el pontífex d'ignorar les víctimes dels casos vinculats al monestir i reclama mesures de reparació. Tornem a Montserrat, Toni Fortesa.
Miguel Hurtado considera un despropòsit la visita de Lleó XIV a Montserrat. Hurtado retreu al pontífex que visiti l'abadia sense reunir-se amb les víctimes dels casos d'abusos relacionats amb el monestir ni abordar públicament la reparació que reclamen.
Jo pensava que el papa no s'atreviria a anar al lloc del crim sense parlar amb la víctima del delicte i sense reparar el dany causat. Però ja que ha vingut a Montserrat, com a mínim, que no trepitgi la zona zero de la crisi de pederàstia clerical catalana sense parlar de pederàstia i sense denunciar els fets i sense comprometre's a que totes les víctimes de pederàstia de Montserrat seran reparades.
Coincidint amb la visita papal, Hurtado ha presentat una campanya de recollida de signatures per reclamar una reparació integral per a les víctimes. També demana la instal·lació d'un monument permanent en record als afectats per la pederàstia clerical a Catalunya.
Abans d'arribar aquí a Montserrat, el papa ha fet una visita curta a la presó de Brians 1, a Sant Esteve Sesrovires. Ha tingut una trobada amb una vuitantena de presos a qui ha demanat que no s'identifiquin en els seus errors del passat i que mirin cap a un futur millor amb l'ajuda de Déu. Anem a la presó de Brians. Montse Poblet, bon dia.
Bon dia. El pas del papa per Can Brians ha estat breu, però intens i carregat de simbolisme. Lleó XIV ha tingut contacte directe amb els presos. Una vuitantena d'interns de Brians i de Batràs els ha saludat a l'entrada i al sortir. Han queixat mans i ha escoltat el testimoni de fe de dues internes, la Josefina i la Montserrat.
Hoy le pido perdón a Dios por todo. Perdí la gracia de la fe y he experimentado como el resentimiento ha desaparecido. Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
Aquí en la prisión no estoy sola. Jesús me da fuerza, me da vida. Lo siento dentro de mí. Y si no fuera así, no sé cómo habría podido soportar todo esto.
Quan han acabat de parlar, el papa s'ha fos en dues abraçades amb elles. Ha beneït tots els presos i ha resat un parenostre que ha seguit el president Salvador Illa, però no el ministre Grande Marlaska, també present a l'acte. En el seu discurs a Can Brians, el pontífex ha demanat als presos que alcin la mirada al cel quan la seva fe trontolli i els ha deixat clar que l'Església està al seu costat en un moment tan difícil com el compliment de condemna.
No existe, pues, ninguna situación que haga al Señor apartar de nosotros su mirada. Esto es válido de manera particular para vosotros, queridos hermanos y hermanas, que lleváis el peso de estar lejos de vuestros seres queridos y sufrís además a causa de vuestra actual condición.
Els presos de Brians han regalat al papa un parell d'obsequis fets per ells mateixos, un quadre amb diversos motius de simbologia cristiana i un plat de ceràmica blanca imitant el trencadís de Gaudí. L'acte s'ha fet al teatre de la presó, guarnit amb rams de flors blanques, una talla de la Mare de Déu de la Mercè, que havia estat a la model, i un fragment de l'Evangeli de Sant Mateu que diu «Era a la presó i vinguéreu a veure'm».
De camí cap a aquesta presó de Brians, el president de la Generalitat ha atès els micròfons del Matí de Catalunya Ràdio. El president Illa ha trobat molt pertinents els missatges de justícia social i de fraternitat que ha fet el papa Lleó en els temps actuals. Jordi Corbalan.
El president ha qualificat d'emocionant i il·lusionant la visita del pontífex a Catalunya i li ha agraït la claretat dels seus missatges que connecten, diu, amb el sentiment majoritari de la societat catalana.
S'empara amb idees molt clares, molt serè, però al mateix temps molt explícit, molt clar i molt contundent en els missatges que llença i canvia el conjunt de la societat i el conjunt de l'Església Catòlica.
El president ha remarcat la crida al respecte del papa Lleó en un context de crispació política.
I em sembla molt rellevant la seva apel·lació a favor de la tolerància i de respectar la diversitat i de tenir un llenguatge respectuós, que crec que és la primera lliçó que ens hem d'aplicar a l'àmbit de la política, no?
Salvador Illa diu que se sent molt còmode amb la seva condició de catòlic i socialista.
Això és el que ha passat aquest matí aquí a Montserrat, on ara mateix, insistim, el papa està dinant amb els monjos de Montserrat. Per cert, per aquells amants de les curiositats, des de Catalunya Ràdio us podem avançar que el menú del dia és crema de meló amb virutes de pernil, melós de porc i crema catalana feta aquí a la cuina del monestir. Per tant, aquells que tinguessin curiositat per saber què està dinant, no només el papa, sinó també tots els monjos i els bisbes que han vingut fins aquí, aquest és el menú que tenen aquí. Un cop baixi de Montserrat i abans de pujar al papa mòbil per arribar fins a la Sagrada Família, Lleó XIV s'aturarà al barri del Raval. Visitarà la parròquia de Sant Agustí. Ell és de l'Orde dels Agustins, recordeu. Per tal de conèixer la feina que fan les entitats socials en un dels barris més vulnerables de la ciutat. Novament, el Raval, al centre de Barcelona, és un altre dels punts que avui estan, doncs, completament blindats. Anem cap allà, Albert Prat, bon dia.
Què tal, bon dia. Sí, de fet, fa poc més d'una hora un fort dispositiu policial ha començat a desallotjar la plaça de Sant Agustí. També un tram del carrer Hospital ara pràcticament buida, només agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que desfilen per aquest punt, i això ha agafat per sorpresa a desenes de persones que portaven hores fent guàrdia.
Des de la una.
Jo a les 9:30.
Sí, 11:30.
5 hores.
Esperamos.
Para el papa.
Són feligreses de la comunitat filipina perquè la seva parròquia de referència és justament aquesta. Venen a missa cada setmana i avui estan indignades perquè les han obligat a allunyar-se. Unes 400 persones entraran en aquesta església per trobar-se amb el Sant Pare a partir de 4:45. És un lloc especial pel pontífex, no només perquè és de la congregació dels agustins, sinó perquè amb aquesta trobada s'allunya de les grans multituds per conèixer de primera mà tres entitats del Raval que ajuden a pobres, a expresidiaris i addictes i a víctimes d'explotació sexual.
Montserrat al matí, el convent de Sant Agustí a primera hora de la tarda, però a ningú se li escapa que avui el punt àlgid de la visita de Lleó XIV és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a Barcelona. L'acte començarà a 8:15, però la basílica ja està blindada des de primera hora d'aquest matí. Les restriccions també afecten el transport públic i el privat als carrers del voltant del temple, sobretot aquells per on passarà el papamòbil. Sagrada Família, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. El papa arribarà a la Sagrada Família amb papamòbil, s'hi pujarà a Rosselló en diagonal i recorrerà prop d'un quilòmetre pel carrer Rosselló fins a arribar a Sardenya, per on baixarà fins a la Basílica. Un cop dins, Lleó XIV farà una oració davant la tomba d'Antoni Gaudí i després presidirà la missa. Just quan aquesta acabi, arribarà el moment central de la visita, la benedicció i inauguració de la Torre de Jesús. La il·luminació d'aquesta torre donarà el punt final a l'acte i també a l'agenda pública de Lleó XIV a casa nostra. L'acte el podran seguir 4.000 persones dins la Sagrada Família i unes altres 4.000 des de fora, en unes cadires que s'han instal·lat davant la façana del naixement. Tot el que és el perímetre del temple està envoltat de tanques i forts controls de seguretat. De fet, l'estació de metro de Sagrada Família de les línies L2 i L5 està tancada avui tot el dia i els metros no s'hi aturen. També s'han desviat les 7 línies d'autobús que passen habitualment per la zona i s'han inhabilitat les parades dels carrers Mallorca i Sardenya, que estan pròximes al temple. Tot una afectació a la mobilitat que finalment ha molestat menys els veïns del que ells mateixos preveien. Sobretot destaquen la tranquil·litat que han viscut aquests dies.
No he visto nunca la calle tan tranquila, con tanto espacio para los niños y para disfrutar.
Jo com veïna i estic una mica agraïda, sinó a vegades tens que creuar amb la gent, has d'esquivar, però s'està molt bé.
Jo com cada dia i més tranquil que mai perquè no he d'esperar els semàfors.
En el dispositiu de seguretat i detalls de carrer hi han participat més de 6.000 agents, entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana.
I és que avui fa exactament 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí a Barcelona, 3 dies després de ser atropellat per un tramvia a la cruïlla de la Gran Via amb el carrer de Bailén. La ciutat perdia així el geni que l'havia transformat, transformant la silueta amb la Pedrera, el Parc Güell o la Casa Batlló, entre d'altres, i que deixava, això sí, inacabada la seva obra mestra, la Sagrada Família, Montse Mas.
En el moment de la seva mort, als 73 anys, Gaudí estava totalment bolcat en el temple, del qual només va veure completat un 15%. La façana del naixement i la seva primera torre, la de Sant Bernabé, a més de l'absis i la cripta. 100 anys després, el projecte ja es troba al 90%, però encara queda pendent la capella de l'Assumpte i una de les parts més importants i complexes, la façana de la Glòria. Una obra colossal, assegura Artur Ramon, membre de la Comissió Artística de la Sagrada Família, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
I ara veurem, perquè està en deliberació i el patronat haurà de prendre una decisió, qui farà
aquesta façana principal, que és una obra titànica, eh? 1.500 metres, més de 25 vegades el Judici Universal de Miquel Àngel, 300 figures, és una obra a l'abast de molt pocs creadors.
Els artistes que opten a dissenyar-la són Miquel Barceló, Cristina Iglesias i Javier Marín. El patronat de la Sagrada Família anunciarà l'escollit previsiblement abans que s'acabi l'any.
D'aquí a 10 minuts seran 2:45 de la tarda. A la segona hora del Catalunya migdia tornarem a tota l'actualitat relacionada amb la visita del Papa Lleó XIV. Però és que en plena operació del control policial a Barcelona per aquesta visita papal, aquest matí un home n'ha matat un altre d'un tret al cap al costat d'una dependència de la Policia Nacional al carrer Balmes, al centre de la capital catalana. L'arma homicida l'han trobat poc després en una parada d'autobusos a Gala Placídia. Els Mossos busquen l'autor del tret, que ha pogut fugir. Anem al carrer de Balmes, a Barcelona, on han passat els fets, Anna Escura.
Bon dia. Els fets han passat a les 9:50 a la cantonada del carrer Balmes amb Granada del Penedès, just davant de la comissaria de la Policia Nacional. Diversos testimonis han avisat els Mossos que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Sergi Rieres, el sotscap de l'àrea bàsica policial de Sarrià-Sant Gervasi.
Hem trobat una persona estesa a terra amb impactes de bala, un home, amb l'inscripció física facilitada pels testimonis. Hem fet una recerca per la zona, no hem trobat a l'autor, hem balitzat el lloc també i els efectius de la DIC, de la Divisió d'Investigació Criminal, estan treballant en el cas, el qual es desvincula de la visita del Sant Pare.
La víctima és un home de mitjana edat i, tot i que el jutge ha decretat secret de sumari, podem confirmar que els Mossos han trobat l'arma del crim i el casc de bicicleta de l'agressor, també un home, a la Gala Placídia, a poc més de 200 metres del lloc dels fets. Aquest és el sisè home abatut a trets a Catalunya el 2026, l'últim el cap de setmana passat a la Zona Franca, també a Barcelona.
D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
Hola.
Hola.
Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Joan, demà hem d'anar a Igualada.
I sí. Després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
Molt bé.
Arribarem a tot?
Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta tarda.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop,
l'Auditori.
I per anar de museu, concert i espectacle,
l'Auditori.
Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Donald Trump ha amenaçat l'Iran amb nous atacs. Li retreu que estigui prenent-se massa temps a les negociacions. El president dels Estats Units ha assegurat que podria ordenar nous bombardejos contra ponts i infraestructures energètiques. Des d'ahir, la tensió ha pujat amb intercanvi d'atacs entre Washington i Teheran, que ha atacat bases nord-americanes a Jordània i a països del Golf. Al Líban, Israel no atura els atacs i ha fet almenys 8 morts al sud del país. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Les últimes hores a l'Orient Mitjà demostren que la situació, malgrat no ser la de guerra total, està molt lluny de ser la que dicta el teòric alto el foc vigent. Tots els implicats en el conflicte regional han atacat els Estats Units contra elements defensius i de control iranians com a represàlia per l'atac de Teheran contra un helicòpter nord-americà de dilluns. L'Iran ha contestat amb míssils i drons dirigits a bases d'Estats Units a Kuwait, Bahrein i Jordània. Tots han estat interceptats. Al sud del Líban, Israel continua forçant els habitants de diversos pobles a fugir si no volen ser víctimes dels seus atacs. Aquest matí, 3 noves ordres, mentre Hezbollah, en molt menor grau, llança coets cap al nord d'Israel. Un panorama que, en principi, finalitzaria en cas que l'Iran i els Estats Units arribessin a un acord definitiu. A jutjar per les paraules d'un dels portaveus del règim iranià, Ismail Baghaei, aquest escenari encara és molt lluny.
Malauradament, els Estats Units estan soscavant aquest procés diplomàtic, tant a través de missatges contradictoris com de les seves posicions i demandes constantment canviants, i més greument, a través de repetides violacions de l'alto el foc.
I per si la situació no fos prou tensa, avui qui s'hi ha afegit, de moment només en paraules, és Turquia. El seu president, Recep Tayyip Erdogan, ha avisat que els atacs israelians a la regió han arribat a un nivell que posen Turquia en perill. Això sí, no ha concretat mesures al respecte.
I a tot això, Amnistia Internacional denuncia que Israel practica una neteja ètnica a la Cisjordània ocupada i demana que el sancionin. A l'informe fet públic avui, de manera simbòlica, a Berlín, l'ONG critica el desplaçament forçat de més de 5.000 beduïns orquestrat pel govern, l'exèrcit i els colons israelians i demana suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel com a mesura de pressió. Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
Bon dia. No ha estat casual que Amnistia Internacional hagi presentat aquest informe a la capital d'Alemanya. El govern de Friedrich Merz, però també els precedents, han donat suport a Israel, tot i les infraccions reiterades del dret internacional. L'objectiu de l'informe és pressionar per suspendre l'acord comercial de la Unió Europea amb Israel. Ho demana la secretària general d'Amnistia Internacional d'Alemanya, Julia Tuchrow.
En suspendre l'acord, Alemanya i la Unió Europea enviarien un senyal clar. De fet, seria una mesura efectiva perquè la Unió Europea és el soci comercial més important d'Israel.
Segons un estudi d'opinió del Centre de Recerca Pew, basat a Washington, un 73% dels alemanys tenen una pèssima opinió de la política de l'actual estat d'Israel. Una visió compartida pels propis americans i per la majoria de països europeus. La secretària general de tot Amnistia Internacional, la francesa Agnès Callamard, ha demanat que els líders europeus facin cas a la població i deixin de ser còmplices.
Esperem que això que fa Netanyahu l'acabi portant davant el Tribunal Penal Internacional de la Haia algun dia. Però què passa amb els nostres líders que no reten comptes amb els que ho perpetren?
Segons Amnistia, el govern actual d'Israel ha passat de negar les violacions dels drets humans a donar ja directament tot el dret internacional per enterrat.
Presó provisional pel refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar un home dilluns a Belfast, a Irlanda del Nord, després de comparèixer aquest matí davant la justícia. El cas ha generat una onada de violència aquesta nit atiada per l'extrema dreta britànica mentre la resta de polítics intenten calmar els ànims. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. Famílies d'immigrants de Belfast fugen aterrits de les flames mentre la policia els protegeix dels atacs d'homes encaputxats encoratjats per activistes de l'extrema dreta. Els britànics han rebut amb horror les imatges d'ahir la nit d'uns fets que s'han produït malgrat les crides de les autoritats a calmar els ànims. Els residents estrangers tenen por a Belfast, com aquesta noia ucraïnesa i aquest home d'origen congolès.
Evidentment és espantós, perquè hi ha tanta gent que viu al carrer, saps? I els han forçat a deixar les seves cases, a viure en un altre lloc.
Tinc nens a casa i aquest matí em pregunto, els puc enviar a l'escola?
Aquesta resident de Belfast explicava que els aldarulls li feien pensar en els afrontaments sectaris a Irlanda del Nord.
Cada cop que passa això, no és gent de la nostra comunitat. Venen de tot arreu del món i ho trenquen tot. És simplement repugnant. La gent no s'ho mereix, és horrible.
Un tribunal de Belfast ha decretat presó provisional per al refugiat sudanès acusat d'intentar assassinar ganivetades un home dilluns a Belfast, que es troba ingressat en estat greu. El cap de la policia nord-irlandesa ha assegurat que han reforçat el dispositiu perquè no es repeteixi la violència racista d'aquesta passada nit.
Deixem la informació internacional perquè a Madrid la tensió política s'ha tornat a instal·lar al Congrés després dels discursos del Papa Lleó XIV. PP i PSOE han ignorat la crida a rebaixar la tensió política que va fer el Papa i s'han retret mútuament els casos de corrupció. Pedro Sánchez ha tornat a rebutjar l'avançament electoral. Ara mateix són 2:15. I Alberto Núñez Feijó li ha demanat que dimiteixi ara mateix per practicar, diu, delinqüència d'estat. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Els dos líders han entrat en un hito més pels diferents casos de corrupció i Feijó cada sessió amb un to més dur ha preguntat al president espanyol.
¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?
Sánchez reconeix errors, però no es mou i replica que no acceptarà lliçons de democràcia, diu, del partit de la policia patriòtica i del narco Marcial Dorado. Es votarà, sí, però el 2027.
Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy.
El president espanyol acusa el PP d'impulsar totes les maniobres possibles per fer-los fora i intenta aïllar el partit de la corrupció. Avui molts ministres evitaven els micròfons, però fons socialistes traslladen calma. Creuen que el PSOE no acabarà imputat perquè sostenen tot està auditat. En el cara a cara amb Nogueres, la líder de Junts ha retret a Sánchez que el Papa Lleó XIV hagi parlat en la seva visita més català que ell i Feijó en tota la seva carrera.
Explica molt bé quan a tots vostès els importa Catalunya.
Tengo un profundo respeto, como no puede ser de otra manera, al català, a l'euskera, al gallego.
Sánchez ha afegit que si el català no és oficial també al Senat i Europa és perquè el PP ho bloqueja.
I des dels passadissos del mateix Congrés, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, aposta ara per un front d'esquerres a Catalunya que vol que serveixi per impulsar aliances similars a la resta de l'Estat. Rufián no ha concretat quins partits polítics en formarien part, però insisteix que seria una negligència no moure fitxa davant d'una possible arribada del PP i Vox a la Moncloa.
Quiero que se cree un espacio, un frente de izquierdas, en este caso, sobre todo en Cataluña, que pueda inspirar a otros territorios, porque si no es que no da. És que no da, jo no tengo puñeteras ganas de que Abascal sea vicepresidente.
Tot això a Madrid. Mentrestant, els jutjats de Catarroja, al País Valencià, avui ha declarat com a testimoni la número 2 de Carlos Mazón el dia de la Dana. Susana Camarero ha reconegut a la jutge que no sabia què era el CECOPI, l'òrgan des d'on es coordinava l'emergència. La vicepresidenta del govern valencià ha esquivat els familiars de les víctimes que protestaven als jutjats i s'ha compromès a entregar els whatsapps del dia dels aiguats. Catarroja, Pepa Ferrer.
És la primera persona del govern de Carlos Mazón que declara com a testimoni i el primer testimoni que no ha esborrat els whatsapps ni els ha perdut. Susana Camarero ha accedit a portar els missatges que aquell dia es van intercanviar els membres del govern en un grup de WhatsApp. I en la seva declaració davant de la jutgessa ha afirmat que Emergències no es va traslladar informació sobre la Dana els dies anteriors i que quan ella es va connectar aquella vesprada a la CECOPI no sabia ben bé com funcionava aquest organisme. A les portes del jutjat avui l'esperava una concentració de víctimes. Ella els ha esquivat entrant per la darrere. Qui sí que ha accedit per la porta principal ha estat l'advocat de Carlos Mazón. És la seva primera sessió des que l'Audiència Nacional va permetre al seu client que es personara la causa. Rosa Álvarez és la presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana.
Hemos visto entrar al abogado de Mazón. No sabemos en figura de qué, o sea, de testigo no puede estar, no ha querido estar, tampoco está como investigado, porque el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que no puede ser investigado. Entonces no sé si le han creado una figura especial para él.
Susana Camarero era la mà dreta de Carlos Mazón, però durant la vesprada de la Dana ha afirmat que no va parlar amb ell en cap moment.
Retornant a Catalunya, avui és el segon dia de la selectivitat per més de 45.000 estudiants a Catalunya. Coincidint amb la visita del Papa a Barcelona, els estudiants d'Història de la Filosofia han hagut d'analitzar la frase «Déu ha mort» des de la perspectiva de dos autors occidentals. La majoria dels alumnes, un 54%, han escollit fer l'examen d'Història de la Filosofia, mentre que la resta han fet el d'Història. Sara Canyete.
Sí, a Història de la Filosofia, més enllà d'analitzar aquesta frase, Déu ha mort, també els han preguntat per Plató i per Marta Nussbaum, mentre que Història han respost qüestions relacionades amb la figura de la dona durant la República i el franquisme, el cop d'estat del 36 o la restauració a partir del 1875. N'hem parlat amb alguns alumnes que han fet un balanç positiu de les proves perquè diuen ja eren com s'esperaven.
Han sigut preguntes assequibles del que he estudiat jo, entre tot, i jo crec que ha sigut bastant fàcil, la veritat.
He obert l'examen i m'he relaxat molt perquè les preguntes estaven molt ben plantejades i les opcions jo crec que eren molt assequibles per poder fer un bon examen.
Examen que, per el que hem fet en el curs, pues, ha sigut bastant assequible i pues, temes bastant generals i fàcils.
Aquesta tarda els exàmens continuen amb matèries específiques com biologia o literatura catalana. Les proves acaben demà i ho fan, primer de tot, amb l'examen de llengua i literatura catalana.
La Kings League de l'exjugador del Barça, Gerard Piqué, vol acomiadar 41 treballadors de la plantilla de Barcelona. Els més afectats estarien relacionats amb l'organització dels tornejos i serien els de menys antiguitat, Jordi Canal.
L'empresa justifica l'expedient de regulació d'ocupació per la necessitat de reformular el model de competició, aprofitant l'aturada de les lligues que hi haurà ara a l'agost i fins a l'any que ve. Aquest ERO arriba després de l'estancament econòmic del projecte al mercat espanyol, mentre que l'activitat econòmica a l'estranger continua a l'alça gràcies a les competicions que tenen altres països, com el Brasil, Itàlia, Mèxic, Alemanya, França i l'Aràbia Saudita. De fet, la Kings League ha tancat l'exercici de 2025 amb uns ingressos de 52 milions d'euros, un 30% més que l'any anterior, tot i que encara no té guanys. La pretensió de l'empresa que gestiona la Kings League, que és Cosmos, és construir una superliga juntant els millors equips de cada país on té competicions.
Passant 5 minuts de 2:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia en directe des de Montserrat, on ara mateix hi ha moviment. El papa Lleó XIV acaba de sortir de la basílica. Ha pujat a un cotxe negre. No és el papa mòbil, és un cotxe tancat, amb els vidres del darrere, també foscos, però que té la finestra oberta, i ell està saludant a la poca gent que hi ha ara mateix al davant, perquè la immensa majoria dels fidels han marxat d'aquestes places, aprofitant, doncs, el moment en què el papa es tancava a l'interior de la basílica amb la congregació. El papa, doncs, que amb aquest cotxe negre, tancat, que està fent aquest recorregut, amb les finestres baixades, saludant, insisteixo, aquests pocs feligresos, amb tota la comitiva de seguretat caminant, que porta al davant i als costats, i com va estar rebent les mostres de suport de tots els feligresos que han quedat en aquesta plaça. Insisteixo, ja molt pocs. Ara mateix surt de la primera de les places, la plaça de Santa Maria, gira una mica cap a la dreta, allà l'estan esperant diversos cotxes de policia, dels Mossos d'Esquadra, que l'escortaran per la sortida. La sortida d'aquí, de la Basílica de Montserrat, Maria Guixà, estava prevista per 3:45.
Sí, 3:45, perquè és veritat que en aquest acte privat el papa també havia de, doncs, de trobar-se, per exemple, amb l'Escolania, i sí que és cert que l'estona de compartir l'àpat amb els monjos, de per si ja és una estona curta, vull dir, és un dinar, els dinars habituals dels monjos no són dinars llargs, es llegeixen un parell de lectures i són àpats que duren mitja hora, aproximadament. Per tant, aquí hi pot haver algun canvi de guió en el sentit que potser no s'ha trobat amb l'Escolania o potser ha decidit, pel que sigui, anticipar la seva arribada a Barcelona.
Ho esbrinarem en els pròxims minuts, però en tot cas queda constància el cotxe amb la bandera oficial del Vaticà al davant, cotxe fosc, finestres abaixades. Joan Josep Omella va també en els seients del darrere, a l'altre costat de el papa, i tots dos en aquest cotxe fosc que ja ha sortit d'aquestes places i que enfila, per tant, la sortida de la Basílica de Montserrat. Per tant, el papa marxa de Montserrat, recordeu, ara baixada cap a la ciutat de Barcelona, on l'esperen al convent de Sant Agustí. Això està passant una hora abans del que estava previst. En principi, això havia de passar a 3:45, està passant a 3:45. En els pròxims minuts, aquí al Catalunya Migdia, us explicarem quin ha estat aquest canvi de plans, si és que el dinar ha durat menys o si és que hi ha hagut alguna altra circumstància que hagi variat els plans. En tot cas, corredís d'alguns dels feligresos que intenten tornar a veure el pas del cotxe que porta el papa de sortida d'aquí de la Basílica de Montserrat. El cotxe ja ha sortit d'aquestes places i ara tornarà a passar per davant de l'estació del Cremallera. En les seves corredisses heu sentit de fons com alguns feligresos fins i tot tiraven algunes de les tanques que estaven posades al costat dels carrers d'aquí de la sortida de la Basílica. El papa, doncs, marxa de Montserrat. En els pròxims minuts, a la segona hora del Catalunya Migdia, us explicarem per què aquesta sortida una hora abans del que estava previst. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya Migdia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Candela Peña! Què passa?
Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
D'aquí a 6 minuts seran 3 quarts. Carme Portacelli inaugurarà la temporada 2026-2027 de la Comédie Française. L'actual directora artística del Teatre Nacional de Catalunya dirigirà Les Criades, de Jean Genet, que servirà per estrenar la temporada d'una de les institucions teatrals més prestigioses del món, a qui jo he esmentat molt malament. Marc Garriga.
La representació inaugural el 17 de setembre serà al Teatre de l'Athénée, on Louis Jouvet va estrenar per primera vegada la peça l'any 1947 amb la presència de l'autor. Precisament aquest any es commemora el 40è aniversari de la mort de Genet. Després passarà a representar-se a l'emblemàtica Sala Richelieu, acabada de renovar. El TNC, a més, un comunicat expressant l'orgull que suposa aquesta fita per a la institució, a banda del reconeixement a la trajectòria de Portacelli, que precisament al setembre engegarà la seva última temporada com a directora. Ella mateixa ha expressat la seva il·lusió en declaracions a Catalunya Ràdio.
És un somni extraordinari, realment és un somni per la carrera d'una persona com jo, que ha treballat com una bèstia, producte d'un esforç i d'una passió i d'un amor tremendo per aquesta professió. També és després de tota una feina que hem fet aquí al Teatre Nacional de Catalunya, amb la internacionalització que ens ha permès contactar amb tants teatres, encara que haig de dir que la Comédie Française és l'únic teatre al qual no vaig picar la porta, amb el qual és graciós.
El muntatge que es veurà a París tindrà equip tècnic català i espanyol, però el repartiment estarà format íntegrament per membres de la companyia de la Comédie Française.
La Comédie Française, que m'ha dit el Marc Garriga. Per cert, seguim en directe a Montserrat. La comitiva que trasllada el Papa Lleó XIV està sortint ara mateix, pels que sou habituals de Montserrat, a la zona on habitualment hi ha el mercat dels matonaires. Està sortint per aquí, van a molt poca velocitat en aquest cotxe tancat i alguns dels feligresos que encara quedaven a les places estan corrent al seu costat dient-li adeu. Per tant, és una de les imatges també que a través de la realització televisiva mitjançant drons es pot seguir per tal de veure aquesta sortida del Papa Lleó XIV, que continua el seu camí de baixada d'aquesta basílica de Montserrat, insisteixo, amb tots aquests feligresos que l'estan acomiadant corrent al seu costat, al costat del cotxe que el porta amb ell i el bisbe Omella de sortida d'aquí de Montserrat. Ens passarem uns minuts, els companys d'esports segur que ens ho entenen, però del 10 al 13 de setembre Fira Tàrrega arriba a la 46a edició. Sota el lema Celebrem, i la programació està formada per 57 espectacles, més de la meitat gratuïts, i la presència d'artistes de fins a 11 companyies internacionals. Barcelona, Marta Vives.
57 espectacles, 32 de catalans, 24 estrenes i 41 de carrer, a més de gran presència de companyia internacional de països com Alemanya, Àustria, Bèlgica, Corea del Sud, França o Regne Unit. S'agrupen per reivindicar la trobada i la celebració. Anna Giribet és la directora de la Fira.
Fa 45 anys que des de Targa muntem un tinglado excepcional. I això és el que sabem fer.
Una 46a edició que s'inaugurarà amb la companyia catalana Kamchatka i el muntatge Incontinuo, una reflexió sobre la immigració.
Perquè aquest gran format és un homenatge al coratge que tenen la gent que han de marxar sense saber on anar.
D'altres noms potents que habitaran durant 4 dies Tàrrega n'hi ha d'habituals al certamen, com Toti Turonell, Vero Sendoia, Sala Trono o la companyia Maduixa, però també d'internacionals, com els francesos Le Cot Fall, els irlandesos Derek McLaughlin o els britànics Company Camaleón. A més de la part de mercat que acollirà 1.200 professionals, Fira Tàrrega 2026 serà la seu d'Insitu Focus, on s'exhibiran treballs de 7 companyies emergents europees.
I ara, un premi per un escriptor. L'escriptor britànic Julian Barnes ha guanyat el Premi Princesa d'Astúries de les Lletres 2026, Montse Mas.
El jurat n'ha destacat la trajectòria com a narrador i assagista i un estil marcat per l'optimisme melancòlic i el pessimisme alegre. Autor d'obres com El lloro de Flaubert, que el va consolidar als anys 80, i El sentit d'un final, Premi Booker 2011, Barnes és una de les veus més reconegudes de la literatura contemporània. Amb 80 anys ha publicat Comiats, amb què l'autor assegura tancar més de 4 dècades de carrera. Avui ha agraït el premi com un un honor que l'afegeix a la nòmina de guardonats com Philip Roth, Paul Auster o Mario Vargas Llosa.
I una cosa més abans dels esports. L'arxiu digital del fons del pianista lleidatà Ricard Vinyes ja es pot visitar a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. Conté 1.600 documents de la seva família va donar a l'Ajuntament amb motiu de l'any Vinyes per la commemoració dels 150 anys del seu naixement. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Al fons Vinyes hi podem trobar fotografies, programes de concerts, cartes, partitures o obres d'art, entre d'altres. Una digitalització que facilitarà la seva consulta tant a experts com a la ciutadania en general. El comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó, assegura que a partir d'ara es compta amb la base a partir de la qual es pot avançar en l'estudi de l'il·lustre pianista.
Ara ja tenim els ingredients a la nevera, ara és quan ha d'entrar el cuiner, no? Quan ha d'entrar els cuiners i hem de començar a preparar plats, no? Hem de començar a dissenyar estratègies per conèixer millor realment el que va fer. Ara el que hi ha allà és el material en brut. Ara aquest material l'hem de fer treballar.
En una primera fase es fa accessible la meitat del fons, que ja es pot consultar en línia a la pàgina web de l'Arxiu Municipal de Lleida. La resta es preveu que es puguin consultar aquest estiu.
Catalunya migdia.
Amb molts minuts de retard, des d'ara i fins les 3, l'actualitat esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb el Madrid enredant amb Julián Álvarez.
Florentino Pérez ha volgut entrar de ple en el serial del davanter argentí. Ja tenim nou episodi d'aquest serial Julián Álvarez. Semblava que estava en un punt tranquil amb el Barça esperant i pensant com i quan havia de fer una nova oferta pel davanter de l'Atlètic de Madrid, però ahir al vespre Florentino va sorprendre amb una oferta per Julián. Ramon Salmurri.
Comunicat del Real Madrid ahir la tarda, on explica que després de la reunió de la Junta Directiva van decidir fer una oferta de 150 milions d'euros a l'Atlètic de Madrid per al futbolista Julián Álvarez. Una oferta que, segons exposa el comunicat del Madrid, diu... Després d'estudiar-la i valorar-la, l'Atlético de Madrid ha agraït l'oferta proposada, efectuada en el marc de les bones relacions existents entre tots dos clubs, i ha rebutjat aquesta proposta. A tot això, hi ha reacció de l'Atlètic de Madrid a aquesta surrealista oferta de Florentino Pérez. Comunicat de l'Atlètic de Madrid a través de la xarxa social X. Diu a tomb del comunicat del Real Madrid, aquestes són les nostres propostes o aclaracions de cara als nostres veïns. Primer, s'us va tallar el vídeo on el Papa deia que també era de l'Atlètic de Madrid, en referència al vídeo que va penjar el Real Madrid on el Papa explicava que era aficionat del Real Madrid. Segon, haureu confós l'educació amb agraïment, però perquè no hi hagi cap mena de dubte, no tenim res a agrair-vos. Tercer, ni estudiem ni valorem cap proposta per Julián. I quart, com no ens hem de portar bé amb vosaltres si ens feu riure encara més que el Futbol Club Barcelona. Aquesta va ser la contundent reacció de l'Atlètic de Madrid a la proposta, a l'oferta de 150 milions d'euros del Real Madrid per part de Florentino Pérez. A tot això, Laia, ens queda saber quina és la posició del Barça en tot aquest embolic, perquè realment el nom de Julián fins ara no havia sonat a la taula del Real Madrid fins que ahir Florentino va plantejar aquesta proposta. Doncs bé, la posició del Barça és que consideren que això és una, diguem-ne, un brindis al sol per part de Florentino Pérez, que Julián no vol anar al Madrid. El Barça tenien coneixement del comunicat del Madrid i no contemplen canviar la seva estratègia amb Julián. De fet, quan parles amb fons del Barça, estan convençudíssimes que l'elecció de Julián és anar al Barça i que això no canvia en cap cas l'estadi de la negociació.
El Madrid, que de moment ha fet aquest comunicat de Julián Álvarez, que ara ens explicava el Ramon Salmurri, i en canvi no ha fet el comunicat de Mourinho com a nou entrenador del Club Blanc. De fet, a hores d'ara no està tampoc gens clar quan es farà aquesta presentació de Mourinho. Què està passant, Marcos García?
Doncs sí, va haver comunicat ahir de Julián, també de la sortida d'Arbeloa. Estem pendents d'aquest comunicat per part del Madrid confirmant Josep Mourinho com a nou entrenador. I hagi comunicat avui mateix o no, la presentació de Mourinho no apunta a aquesta setmana ni tan sols a aquest mes. A hores d'ara el Madrid està considerant la possibilitat de presentar Mourinho al juliol. Ens diuen que a principis o fins i tot després del Mundial les parts apunten que no ha de trencar-se res entre uns i altres, així que seria en teoria, una qüestió d'agenda. Aquelles de buscar quan va millor per fer-ho. Però, atents, algunes fonts ens parlen d'una certa distància, i encara no han començat, entre el Madrid i Mourinho per la gestió del cas Julián. Oh. Aquestes fonts diuen que Mourinho no estaria alineat amb aquesta acció d'ahir de Julián. Pendent que el facin oficial com a nou entrenador, el que s'hi ha fet Mourinho és acomiadar-se al Benfica. Un post a Instagram. Ha estat un honor i un privilegi, diu a Instagram Mourinho, perquè el Madrid, recordeu, pagarà 15 milions d'euros. Encara el Madrid, acord per renovar Rüdiger, que està fet, encara no és oficial. El Madrid volen fer abans els anuncis de Dumfries i de Konaté, i mentre no anuncien ni una cosa ni l'altra ni la de més enllà, el Madrid sí que ha fet públic un acord de patrocini amb Adidas fins al 2034. El descriuen com l'acord més gran de la història del futbol.
Comença el Mundial de Futbol, que es disputarà fins al 19 de juliol, 5 setmanes on 48 països lluitaran per ser els campions, i una de les veus que ens ho anirà explicant a Catalunya Ràdio serà la Sònia Gelmà. Sònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim situada ja el lloc,
sí,
tot bé?
Sí, ja a Chattanooga, a l'estat de Tennessee. Aquí establim el campament base de Catalunya Ràdio.
Molt bé, serà un Mundial on veurem molts partits, més partits que mai, de fet, perquè hi ha molts països, ja ho hem dit. Els anirem repassant cada dia, els més destacats, les històries més destacades també. Però és un Mundial també especial perquè, en principi, jo dic que en principi, hauria de ser l'últim Mundial dels dos grans dominadors del futbol dels últims anys, com són Leo Messi i Cristiano Ronaldo.
A veure, Messi té 38 anys i Cristiano en té 41. Jo crec que sí, que no arrisquem gaire si diem que serà l'últim Mundial de tots dos. Com a mínim, així se'l plantegen tots dos. Tant l'Argentina com Portugal debuten dimecres vinent, els primers contra l'Algèria, els segons contra el Congo. I en tots dos casos afronten el seu últim Mundial amb la mateixa ambició que els ha dut fins aquí. Amb dues trajectòries que seran difícils d'igualar per part dels joves que pugen ara. En el cas de Messi, defensarà el títol que van guanyar a Qatar, solucionada l'assignatura pendent per poder ser considerat el millor de la història, aspira amb l'Argentina a repetir gesta i guanyar el seu segon Mundial. Cristiano, en canvi, es troba davant l'última oportunitat d'aixecar la Copa del Món, ho fa amb la selecció portuguesa, que també està entre les favorites, amb ella ha guanyat una Eurocopa però li falta el Mundial. Tot i els seus 48 anys, Cristiano no és el més veterà d'aquest Mundial, el supera l'escocès Craig Gordon, amb 43 anys. A l'altre extrem, a la forquilla de la joventut, hi trobem el mexicà Gilberto Mora, el més precoç, amb 17 anys, perquè els jugadors allarguen les carreres per dalt i per baix. La demostració que Lamin, amb 18 anys, no és el top 10 dels més joves. No està entre els 10 jugadors més joves d'aquest Mundial, el trobem a la 12a posició. Lamin Yamal, Gilberto Mora i companyia intentaran igualar el que han fet Messi i Cristiano en els últims anys, però ho tenen, com dèiem, molt complicat.
Doncs la Sònia Gelmà, que l'anirem sentint cada dia a aquesta hora al Catalunya Migdia, també a la tarda al Tot Costa, avui la sentirem, Tot Costa l'antena digital, i cada nit, a partir de demà, cada nit a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos, també la sentirem perquè hi haurà un Club de la Mitjanit des de dijous i fins a l'últim dia del Mundial per seguir aquesta Copa del Món i, evidentment, el cap de setmana el Tot Gira. Fem una pausa i bàsquet.
Catalunya Migdia.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a Mediamarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a Mediamarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan Guerrera. Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
Dimecres, quanta guerra.
l'avi de Judit Martín.
El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
Ostres, Pedrín!
Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
Encara estic païnt. Ploraré molt.
Quanta guerra. Aquesta nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
En bàsquet, el Barça ha començat amb bon peu als play-offs de semifinals pel títol de la CB després de la victòria ahir contra el Tenerife per un contundent 100-67 que Ernest Macià dona un avantatge inicial als blaugranes en aquesta sèrie a 5 partits.
Sí, però d'1-0. És a dir, el partit ahir van ser 33 punts, però el Barça de moment només ha guanyat un partit i és veritat, està a 2 partits a ser la final, però en uns play-offs tot pot passar. De fet, l'any passat el Barça va ser eliminat per l'Unicaja, tot i que va guanyar el primer partit a quarts. I a més, el va guanyar a fora. Per tant, aquest és només un exemple que recorda que guanyar el primer partit no vol dir res i que tenir el factor camp a favor tampoc. Però ahir el Barça, com explica aquest marcador que deies, va fer un partit molt sòlid, molt consistent. La Provítola no està en el millor moment de forma, però segueix sent determinant. I altres jugadors que han demostrat tenir paper residual durant la temporada resulta que ara són extremadament útils, com per exemple Juan i Marcos.
Ellos pierden de local contra el Madrid de una diferencia también parecida a esta y al siguiente partido lo ganan, entonces son un equipo que puede renacer pronto, entonces tenemos que estar preparados para eso porque va a ser un partido completamente distinto al de hoy.
Ahir eren a la llotja el president del Barça, Rafael Juste, i el president electe, Joan Laporta, que estaven asseguts davant de Pau Gasol, que va rebre també una ovació. Pau Gasol presenta el campus la setmana que ve, el seu campus a Catalunya.
I avui juga el primer partit de semifinals, la Sisa Joventut contra el València.
Exactament. Ahir sentíem a Dani Miret, el tècnic del Joventut, abans de sortir, sortia envalentonat per la marxa de l'equip, i avui us proposem escoltar l'entrenador del València, que és de Badalona, curiosament, Pedro Martínez, respecte reverencial per l'equip de la seva ciutat, la Penya, malgrat que el València es pot considerar fins i tot favorit per guanyar la Lliga.
El Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff, incluso en el partido que perdieron ya jugaron sensacional en el partido 1 y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble, ¿no? Porque Baskonia ha hecho una segunda vuelta impresionante, ha ganado los mismos partidos que nosotros.
Ja sabeu, tots aquests partits als play-off de la CB els podeu seguir a l'antena digital, avui a les 8, a les 7 del Tot Costa, a les 8 comença la transmissió del partit de la Penya, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Encara en bàsquet, Ernest, notícies de mercat.
Sí, el Manresa ha fitxat a un jugador, un aler, Pablo Tampa, que ve del bàsquet universitari nord-americà, però que ocupa plaça de quota de jugador de formació. Per tant, no ocuparia plaça, diguem-ne, entre comentes d'estranger. Estaríem parlant d'un jugador que és planter, entre cometes, ha jugat a l'Unicaja i que ve doncs, a omplir aquesta quota que segurament alliberaran jugadors com Àlex Reyes, Gustav Knudsen i Agustí Noval.
I en waterpolo arriba el moment clau de la temporada del Mas Champions en joc. Malta acull la fase final tant masculina com femenina, que arrenca avui mateix amb presència catalana diversa, David Ubach.
Primera edició en què les finals de 4 masculina i femenina de la Lliga de Campions es disputen de manera conjunta. Avui obren el foc les semifinals femenines. La primera a les 7 serà un Sant Andreu Ferencváros d'Hongria, reedició de la semifinal precisament de l'any passat i que va acabar amb el títol per a les andreuenques. A Malta arriba l'equip de Havertz per defensar el títol no en el millor moment de la temporada, però sí amb confiança, tal com destaca la seva jugadora Elena Ruiz.
S'han reforçat amb jugadores molt bones. Sí que és veritat que és un equip fort, tenen jugadores molt bones, de molt nivell internacionals, però bueno, crec que nosaltres també tenim jugadores molt bones. Jo crec que estem al mateix nivell per poder competir-los i a veure com va el partit, però nosaltres estem segures que donarem el nostre 100% per poder guanyar.
Acte seguit, a partir de les 9 tindrem un Mataró Olympiacos amb les maresmenques que tornen a una final a 4, la tercera dels últims 4 anys. La jugadora del Mataró, Caral Beltrán, destaca el potencial del conjunt grec a l'hora doncs, que també atorga opcions al seu equip.
Són jugadores joves, molt preparades, que tenen molta experiència, estan fent molta experiència a nivell internacional i jo crec que serà un partit que hem de tenir molta calma, molt de cap fred, aguantar la pilota, defensar, evidentment, perquè són un equip de molt xutadores amb una boia també molt forta.
Per demà quedaran les semifinals masculines, entre les quals la primera, la 7, també Atlètic Barceloneta, Ferencváros.
I el gran de part del Tour, que comença el 4 de juliol, registra més de 7.000 sol·licituds de voluntariat per a les 3 etapes que passaran per Catalunya, Marta Garcia.
Barcelona és la ciutat que concentra més voluntaris, amb més de 3.000 sol·licituds en la primera jornada. Per tot això, satisfacció entre els organitzadors i també en el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez.
Estem realment contents, fins i tot sorpresos de manera positiva. La resposta dels voluntaris ha sigut brutal. Hem registrat més de 7.300 sol·licituds. Pensem que és una xifra que estava molt...
Doncs satisfacció, molt, Laia, i també satisfacció en l'Igualada, que després de 22 anys disputarà novament la final de l'Hockey Lliga. Ahir va guanyar el Barça per 1-2 en el cinquè i definitiu partit, i ara en la final s'enfrontarà al Liceu Gallec.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Avui a les 7, tot costa per l'antena digital. A l'antena Catalunya Ràdio tenen l'especial d'informació al voltant del Papa i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández des de Montserrat.